Un minut per sobre de 2:15 del matí, tal dia com avui fa 22 anys, l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer el dia 12 de maig com el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Una malaltia que a dia d'avui no té cura i que a nivell mundial la pateix entre el 3 i el 6% de la població, que té major incidència en les dones que no pas en els homes i que es desenvolupa principalment entre els 20 i els 50 anys d'edat. Avui volem fer una radiografia sobre la fibromiàlgia. Tenim aquesta hora ja a l'estudi amb nosaltres el doctor Jordi Jiménez, director del CAP de Valldoreix. Bon dia i bona hora, doctor Jiménez.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
El doctor Manel Pujol, gràcies a vostè per assistir a aquesta invitació. El doctor Manel Pujol, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, reumatòleg a més de referència a Sant Cugat i Valldoreix. Bon dia i també gràcies per assistir-hi.
Hola, molt bon dia.
I la tècnica de polítiques socials de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Anna Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escoltarem primer de tot un testimoni, el testimoni de la Rosa Porti, una afectada de fibromiàlgia. La Rosa té 57 anys, avui no ens pot acompanyar perquè precisament divendres era operada de paratiroides, ara sí que ho direm bé, de les glàndules que controlen la quantitat de calci en la sang i dins els ossos. Una operació que esperem que hagi anat bé de tot cor des del programa. En vam parlar, com dèiem, amb la Rosa, per tant, el dijous. Ella tenia moltes ganes d'explicar el seu testimoni i en conversa amb Sergio Morales, aquesta breu entrevista de 9 minuts que escoltem i de seguida, si us sembla, amb tots tres i amb dues incorporacions més que farem, amb un altre testimoni, un altre afectada de fibromiàlgia, l'Annelís Méndez, i amb el doctor Fau Riera de l'Hospital General de Catalunya en parlem. Per tant, escoltem primer aquesta entrevista amb la Rosa Porti, afectada de fibromiàlgia. Rosa Porti, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Avui parlem amb la Rosa perquè volem saber més sobre aquesta malaltia, sobre la fibromiàlgia, volem saber des d'aquelles persones que la pateixen. I de fet, la Rosa li van diagnosticar l'any 2008, però ella, tu ja em deies abans, Rosa, que des del 2000 tu ja senties algunes coses, però no sabies ben bé cap on s'havia d'anar, oi?
No en tenia ni idea de lo que em passava. Clar. Em sentia molt cansada, tenia molts dolors, però no en tenia ni idea, ni pràcticament ni sabia que existia aquesta malaltia.
Clar, potser el que ha de saber més greu és anar al metge i que no sàpiguen què han de fer.
Bueno, a mi no m'han arribat a dir això, però l'ICAM, quan va ser demanar la discapacitat, un metge de l'ICAM em va dir: mira, per la fibromiàlgia no et donaran la discapacitat, però si t'ingresses 3 o 4 mesos en un psiquiàtric i et fas passar per boja, llavors segur que et donen la incapacitat. I jo li vaig dir al delicant que si estava boig, que volia un dormir més boja, més malament de lo que estava, ingressar-me 4 mesos en un psiquiàtric.
És increïble. És que, de fet, encara avui dia hi ha alguns metges, per sort cada cop són menys, que no reconeixen la fibromiàlgia com una malaltia. Clar, preguntar-te a tu què els hi diries és evident, què en penses al respecte, perquè, clar, tanta gent que patiu aquesta malaltia, clar, sentir això, que hi ha metges que no creuen que existeixi realment aquesta malaltia, això què fa pensar?
Bueno, mira, de fet, ja ens diuen que som invisibles, perquè no fem mai cara de malaltes. Si un dia estic més o menys bé, em pinto una miqueta i m'arreglo una miqueta, em diuen: tu de què et queixes si estàs estèril? I jo penso: ai, si sapiguessin el que passa per dins. El meu reumatòleg de la Seguretat Social no em vol saber res de la fibromiàlgia, que és el metge que t'ho porta.
Sí, sí.
El reumatòleg, però no vol ni sentir-me parlar, no vol saber res. Per anar a d'altres metges, però el meu metge de la Seguretat tampoc no em vol saber res de la fibromiàlgia. Ja, contra això, què puc fer?
Clar, però estem parlant d'una malaltia que ens trobem en aquests casos, amb alguns metges que no la reconeixen, d'altres que no saben com tractar-la, com el cas que ens explicaves ara mateix, Rosa. Però és una malaltia que, mira, només a Estats Units afecta 5 milions de persones, que es diu molt i molt ràpid. De fet, d'aquestes persones que les pateixen, els percentatges de dones que els pateixen són molt alts. De fet, la cosa està al voltant d'un 90% de dones que pateixen aquesta malaltia. O sigui que és una malaltia, sí, que malauradament s'ha de viure majoritàriament en femení. Clar, tu en el moment que vas començar a sentir-te malament, quins eren aquests primers símptomes que senties tu, Rosa?
Va, molt agotament, em desmaiava, em feia mal tot, jo no en tenia, unes migranyes espantoses, que les segueixo tenint. És que una sèrie de símptomes que després, al llarg del temps, he anat analitzant, que jo vaig treballar 12, 13, 14 hores seguides, i que mica en mica vaig tenir que anar reduint, perquè em donava compte de que no aguantava treballar. Sí, ja no m'aguantava el peu, no podia.
Carai, tu. Sí. Ara per ara...
Sí, digues. No, vull que consti,
sí,
sobretot, que un 20% de la gent, i no es diu, un 20% de la gent que està diagnosticada de fibromialgia s'ha suïcidat.
Ostres.
Sí, això per si no ho sabia.
Això no se sabia, això no...
Però jo he tingut ganes de suïcidar-me, perquè no ho suportava més.
Clar, ara mateix em comentaves fora de micròfon, Rosa, que ara mateix estàs en un tractament de prendre morfina. Això, a més, afecta molt el nostre organisme. Prendre aquest tipus de medicaments és molt intrusiu.
Pues imagina't, cada dia.
Carai, tu.
Cada dia prenc cortisona, cada dia prenc morfina, i moltes tinc que prendre pel fetge, perquè de les medicacions s'ha de fer pel fetge gras. Tinc la pancreatitis crònica, ara ja és crònica, i demà m'operen de la paratiroides.
Esperem que aquesta operació...
A darrere dels tiroides.
Clar, exacte, o sigui, són moltes complicacions. Són moltes les complicacions que surten arrelades d'aquesta fibromialgia, tot i que no sempre es reconeix d'aquesta manera, però és el que em comentaves, que el que et passa amb aquesta operació que t'han de fer, tu creus que va lligat directament a aquesta malaltia?
Mira, jo ja dubto de tot, però jo crec que va per la malaltia. O més ben dit, aquest nòdul que em veuen es menja la calç del meu cos.
Clar.
La calç que es tindria que adaptar amb els ossos per no fer una osteoporosis, se la menja aquest nòdul que tinc en el coll, que és la glàndula que regula això. I n'han de treure obligatòriament, no té medicació possible. Això s'ha de treure, no és com el tiroides que et poden operar i treure, no. Això tan dur a tiroides, amb medicació, pots anar bé, però això no té solució, només extirpant la glàndula que està malament.
Rosa, a més, aquesta malaltia és una malaltia que no està inclosa dins la llei de dependència. De fet, les associacions de persones que pateixen fibromialgia ho reclamen, que sigui reconeguda com una malaltia greu, que es comprengui i que, per tant, quedi incluïda, juntament amb la síndrome de la fatiga crònica, dins d'aquesta llei de dependència. Deixa'm preguntar-te, Rosa, ara mateix, tu tens 57 anys, en quina situació laboral et trobes ara mateix?
Perdona?
En quina situació laboral et trobes ara mateix?
No, jo tinc la la definitiva, la discapacitat, que no puc treballar absolutament en res.
Clar.
És que no podria. O encara que jo volgués, és que no puc. És que no puc, que no m'aguanto la peu. No aguanto.
Clar.
M'he de dosificar les coses. Si fas alguna cosa al matí... Algo al matí vol dir anar a comprar, no és anar a comprar menjar, però si faig això al matí, a la tarda no puc elevar.
Sí,
perquè
sí.
Estic adolorida per tot el cos, estic tan cansada que l'únic que desitjo s'està estirada, però això més o menys ens passa, és que ens passa tots igual, més o menys.
Sí, sí.
Si fem una activitat durant unes hores de la tarda, ja sabem que després tenim que de descansar, perquè no ens aguantem.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, això és un testimoni el que ens acosta la Rosa Port, és un testimoni del que és patir la fibromialgia. Rosa, simplement et volem agrair moltíssim que ens hagis acostat la teva
experiència. Una cosa.
Sí, digues, digues, faltaria.
Per la comprensió de la gent. Això és molt important. No tenim gaire apoyo de la gent, dels coneguts, inclús a vegades de la família, que no saben interpretar el que està passant.
Doncs això és feina de tots, nostra també, des dels mitjans de comunicació, de difondre el que passa amb aquesta malaltia, de que la gent la comprengui i que, sobretot, que la persona sí. Es cooperatiu, que no esteu soles. Això és el més important.
Sí.
Digues, Rosa. No, anava a dir-te que estem molt agraïts que hagis volgut acostar-nos al teu testimoni. Esperem que aquesta operació que t'han de fer sigui tot un èxit. Doncs esperem que vagi molt bé, que et puguis recuperar ben ràpid i que tant de bo, i creuo amb els dits, en poc temps, potser ser massa optimista, però tant de bo sigui així, que la fibromiàlgia doncs sigui una cosa que tingui una cura, una comprensió, i que hi hagi uns mitjans per poder combatre-la. Rosa Porti, veïna de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos, i fins aviat, una abraçada ben forta.
A vosaltres, sempre. Sempre a vosaltres. Gràcies a vosaltres per posar-se en contacte amb mi, perquè necessitem l'apoi de la gent, de tota la gent en general.
Rosa, encantats, moltíssimes gràcies, adeu-siau.
Gràcies.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí, 12 de maig. Avui és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. I acabem d'escoltar el testimoni de la Rosa Porti, que divendres era operada de paratiroides, una operació que esperem des del programa que hagi anat d'allò més bé. Aquesta hora, com dèiem, incorporem l'Annelies Méndez, afectada de fibromiàlgia, i avui amb nosaltres com a coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia a Sant Cugat. Molt bon dia, Annelies.
Hola, bon dia.
Recopilem una mica, l'Annelies s'afegeix a les persones que ja tenim a l'estudi, l'Anna Soler, tècnica de polítiques socials de l'Ajuntament, el doctor Manel Pujol, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, i el doctor Jordi Jiménez, director del CAP de Valldoreix. Tenim això, aquests una mica més de 15 minuts per parlar avui sobre la malaltia, avui que és el dia de conscienciar-se'n. És encara la fibromiàlgia, aquesta gran malaltia desconeguda, aquesta xacra que no es veu, i que va per dins i que et menja per, que, es veu, que no es veu de fora, vaja, i que et menja per dins. Doctors,
sí, desoleu, per desgràcia encara estem així,
Per desgràcia, com diu l'Annelies, encara estem així. Per sort, hi ha l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. Aquí des de l'estudi heu vist, vaja, que preniu algunes anotacions al respecte. Qui vol començar? Vinga.
Bé, el primer està solidaritzats absolutament amb el colpidor exemple que ens donava la Rosa. Realment ha presentat el que és la fibromiàlgia. És una malaltia poc coneguda, amb difícil tractament, que afecta les activitats de la teva vida social, familiar, laboral, i que realment els metges, i això ens ho explicarà millor el doctor Pujol, tenim problemes per fer el diagnòstic perquè no tenim una prova per dir si tens això, tens fibromiàlgia. Llavors ens trobem sempre amb un retard del diagnòstic important perquè ens porta a tenir que descartar altres patologies, altres malalties, abans de poder arribar a la conclusió que allò que pateix aquell pacient és fibromiàlgia. I a més, com molt bé explicava la Rosa, s'afegeix una altra història, que és que hi ha una afectació de l'estat de l'ànim que fa que moltes vegades tendim a dir, no, això és un problema de nervis, és un problema de depressió, i aquestes coses són les que realment afecten a les persones, que diuen, escolti'm, no, que jo tinc dolor, però clar, no tenim cap màquina que mereixi el dolor, sinó que hem d'entendre i atendre a la pacient en funció del que ens explica, i això encara ens ho fa més difícil, perquè no tothom té la mateixa sensibilitat, no tothom ens explica el dolor de la mateixa manera, no tothom explica el dolor físic, perquè a vegades parla més dels trastorns de l'estat d'ànim que no pas del dolor. És a dir, que realment el síndrome o la síndrome de la fatiga crònica i de la fibromiàlgia, que són dues coses similars però no ben bé iguals, ens costa d'arribar al diagnòstic. Per tant,
sentíem, doctor Jiménez, en aquesta entrevista amb la Rosa Porti, a parlar d'un centre d'internament, d'una primera recomanació que ella li van fer en el seu dia, i vostè, micròfon tancat, m'ho deia, no queda tan lluny de la branca psiquiàtrica, però s'ha de separar.
Sí, perquè és que no és un problema psiquiàtric. Realment està clar i tenim clar que hi ha afectació orgànica. És a dir, quan agafem i fem proves d'imatge funcional, com un espec o com resonàncies, veiem que aquesta... I això, torno a dir, el doctor Pujol en sap molt més que jo, us ho podrà explicar millor. Però veiem que hi ha proves d'imatge que demostren que es respon de forma més important al dolor que el que faria una persona normal. Per tant, hi ha aquesta sensibilitat al dolor i ja explicarà també que hi ha uns punts que específicament ens serveixen per ajudar a fer el diagnòstic. És que crec que això ens ho hauria d'explicar ell, que en sap molt més, i si et sembla, li passem la paraula.
Bon dia, si de cas... Vull fer també la meva aportació com a reumatòleg, i com que ho vivim molt i des del centre de Valldoreix doncs, s'ha creat una unitat que funciona crec que molt bé i que dona molt de suport a les pacients que pateixen fibromiàlgia, doncs també voldria explicar una mica des de la vessant més acadèmica o més mèdica el que representa la fibromiàlgia. La fibromiàlgia és una malaltia, com tu has dit, d'un 3 o 4, o sigui que és molt, molt prevalent a la població, que bàsicament pateixen les dones i que no hi ha dos pacients que la pateixin de la mateixa manera. És una malaltia que bàsicament el símptoma principal és el dolor, un dolor que és generalitzat a tot el cos i de molt difícil tractament, tant per les teràpies farmacològiques que podem donar-los com per altres tipus de teràpies alternatives. Això fa que hi hagi depressió també, però diguem que la depressió és com una associació més a les moltes patologies que expliquen les pacients. Les pacients, a part de dolor, pues solen tenir més mals de cap, més problemes d'irritació, de canvis de la son, problemes també de concentració, problemes de memòria. Això fa que a vegades pues, vagin al neuròleg, vagin per problemes de colon irritable, d'alteracions del ritme de l'hàbit de posicional, puguin anar també a digestiu. O sigui que pot ser que vagin fent un viacrucis a diferents especialistes, el reumatòleg també és un d'ells, el traumatòleg, i que siguin incompreses molt sovint, perquè donat que el diagnòstic és per la clínica i no hi ha una prova diagnòstica, tot i que això que ha dit que sí que és veritat, que encara que no és específic de la fibromiàlgia, però sí que sabem que davant un estímul dolorós o un estímul poc dolorós, les pacients que tenen fibromiàlgia es mostren funcionalment una activitat més intensa a nivell cerebral. No? Llavors, no sé si voleu aportar alguna cosa més, si és...
Sí, home, tenim temps per parlar-ne. Ha parlat ara el doctor Pujol, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, i el telèfon no el doctor Faust, però sí el doctor Sariols, de Reumatologia també, de l'IDC Hospital General de Catalunya. Molt bon dia, doctor Sariols.
Hola, bon dia.
Parlava ara el doctor Manel Pujol sobre el dolor intern dels afectats de fibromiàlgia. I jo li volia preguntar a vostè si aquesta dada, que s'estima que el 90% dels pacients que podrien tenir fibromiàlgia ho desconeix, que la pateix, és verídica? Això passa perquè en moltes ocasions els símptomes s'emmascaren com una malaltia reumatològica?
Vamos a ver, la Societat Espanyola de Reumatologia ha fet un estudi que s'estima que més o menys hi ha un 2,4% de la població més gran de 18 anys que encaixa amb el perfil de diagnòstic de fibromiàlgia. Però també estic segur que hi ha molta més gent que no està diagnosticada, o sigui que podria pujar aquest percent. Per què? Perquè moltes vegades no ve on té que venir, perquè moltes vegades és una patologia, com deia el company, que de vegades és complexa i difícil de diagnosticar, o sigui que el tant per cent possiblement sigui més d'un 2,4% a la població espanyola.
Jo ho pregunto ara i que em respongui qui consideri. No es considera la fibromiàlgia com a malaltia per segons quins metges, pel fet que encara hi ha força desconeixement al voltant d'aquesta patologia, és principalment per aquest factor?
La fibromiàlgia és una malaltia incompresa per el pacient i pel metge.
Tot allò que la família, després en parlarem amb la família, amb l'Anna Soler.
Tot allò que no sabem exactament què és, què passa, doncs ens fa una certa bueno, estem una mica perduts, però està perdut el metge, està perdut perquè a nosaltres seríem els primers interessats de que poguéssim tenir, mira, fem aquesta prova i podem fer el diagnòstic segur. Hi ha dos diagnòstics, uns de la Societat Americana de Reumatologia, van fer un als anys 90, que són els que s'han aplicat sempre, que es basa en uns criteris de dolor generalitzat i d'uns punts de dolor que quan els apretes fan mal. De totes maneres, han sortit uns criteris a l'any 2010, que també per la Societat Americana, que tampoc dona massa valor en aquests punts de fibromials, vull dir que és més la clínica dels pacients, no? Llavors estem una mica amb això. Jo crec que, sé que ja la fibromialgia és un problema de salut, el diagnòstic de fibromialgia o la paraula fibromialgia ha fet fortuna, però prèviament aquesta paraula ja existia en pacients amb fibromialgia. Una altra cosa que també podem dir, perquè això just no sembla, és que és una malaltia de societats avançades, no? Desenvolupades, que això potser en el tercer món no existeix. Però això quan avalues prevalències, per exemple, a Bangladesh, pues són similars a les d'aquí, un 2, un 3%. Vull dir que és un problema, bàsicament, de salut molt, molt, molt important, que afecta bàsicament a dones i que existeix. O sigui, no és un problema psiquiàtric. Això també s'ha de tenir en compte, és el que deia el doctor Jordi. Si és veritat que les pacients fibromials, igual que tenen dolor, pues hi ha un tant percent important que també tenen depressió, que és lògic, perquè si tens dolor crònic generalitzat cada dia, doncs és normal que... El rar és que no en tinguis, i és de difícil abordatge.
Aquest problema, per tant, doctor Jiménez, amb els metges, amb la incomprensió, és ve donat pel fet que és un quadre que no apareix en els estudis,
a veure,
que no està...
El problema és que, com deia el doctor Pujol, i és un problema l'abordatge en si, perquè afecta tota la teva vida, afecta aspectes relacionals, perquè clar, quan tens dolor no tens ganes de sortir. Quan tens dolor no tens ganes de fer coses a casa.
El testimoni de la Rosa ens ho deia, si surt al matí a comprar, a la tarda ja sap que no pot fer cap més activitat, o que vaja, que no pot sortir de casa perquè s'ha d'estirar al llit.
Però és que la Rosa sap que no pot treballar. I pateix perquè sap que no pot complir amb allò que li demanen que faci. I pateix perquè no pot complir amb la gent que estima, perquè no la pot cuidar com voldria. I ningú l'entén. I per tant, sempre hem de tenir tècniques d'abordatge de tots els aspectes biopsicosocials, perquè si no ens equivoquem. Tenim un problema, és a dir, fins fa poc no teníem un diagnòstic exacte per posar-li a l'hora de fer la baixa d'aquests pacients. I per tant, ell ho ha explicat molt bé, l'ICAM, que és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, li deia, no, és que per la fibromialgia no li podrem donar una invalidesa, haurem de buscar una altra patologia. No, és a dir, per sort, la sensibilització i que persones públiques hagin tingut aquesta malaltia han permès que tinguem aquesta sensibilitat, es reconegui i que darrere d'això hi hagi iniciatives com la que vam endegar aquí a Sant Cugat l'any 2007, que és crear uns grups de suport a les persones que tenen fibromiàlgia i, per tant, els podem ajudar a conèixer, a buscar estratègies per poder treballar i poder fer-ho. Si voleu, després en parlem una miqueta.
Que Sant Cugat, doctor, la xifraria en les persones que pateixen fibromiàlgia?
Aproximadament podríem parlar entre unes 1.600 i 1.800 persones afectades, perquè estem això entre un 2,5-2,6% de la població entre els 18 i 55 anys, tot i que les franges ens hem trobat persones per sota i per sobre, i sí que complim molt bé el percentatge aquell que diuen que les dones estan afectades 10 vegades més que homes, és a dir, realment els nostres grups de fibromiàlgia veiem més senyores i algun senyor.
Analís des de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia i tot aquell qui pateix fibromiàlgia, fa temps que us sentiu discriminats, no sé si aquesta seria la paraula, i que reclama al govern una nova llei de dependència que també contempli els afectats de fibromiàlgia i fatiga crònica.
Sí, des de luego, això estic totalment d'acord amb el doctor Jiménez i amb el doctor Pujol, no? Perquè és que no podem treballar, no? I és que no podem fer res ni de casa nostra, ni atendre els nostres familiars com els voldríem atendre, perquè jo ara, per exemple, estic ja tirit, estic a Alicant, perquè la meva filla s'ha posat de part, no? I no la puc atendre com es té que atendre, no? Però, bueno, alguna cosa hem de fer, alguna cosa hem de mirar, descansem, passem el dia del llit a fer mig llit i una altra vegada el llit. I, bueno, és això. El dolor és el que més ens mata.
Ara parlava de mirar, de fer més d'una cosa, de l'atenció. Anna Soler, l'Annelís ho deia, en aquest cas amb la seva filla, la interpretació de la família del que està passant una mica des de les polítiques socials de l'Ajuntament és el que ja fa temps que s'està treballant, Anna.
Sí, 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 com abans també explicaven tant el doctor Jiménez com el doctor Pujol i ara l'Annelís, que a part de la dificultat que suposa per totes aquestes persones que pateixen fibromiàlgia, doncs el seu dia a dia i el, no, i els seus, doncs el seu benestar en tots els aspectes, doncs clar, per la família moltes vegades és una malaltia totalment desconeguda i, com també comentaven els doctors, doncs moltes vegades doncs es pensen que és, no, que estan malament, no, que tenen un problema més de salut mental que no d'un problema de dolor. I tota aquesta incomprensió familiar i de l'entorn és el que, conjuntament amb les associacions, doncs aquest cas amb l'Annelís i totes les restes d'associacions que pertanyen a la taula de malalties neurològiques aquí de Sant Cugat, doncs és el que intentem treballar, tota aquesta sensibilització, tota aquesta informació, tant a les famílies com a la ciutadania en general, perquè al final, no, veient aquestes prevalences, doncs tots estem més o menys envoltats de persones doncs que poden o que pateixen fibromiàlgia, i és important aquesta informació perquè a poc a poc anem doncs sensibilitzant-nos i coneixent quina és la seva realitat, i potser així amb aquesta comprensió també podem donar un cop de mà a les persones que la pateixen. Ja no, en aquest cas no és a nivell mèdic, no és a nivell de fàrmacs, però tot aquesta, no, tot aquest suport social que també pot ser molt molt positiu i crec que és molt necessari per a aquestes persones.
Aquesta és una de les vies molt necessàries, apunta l'Annelís. L'altra via a la ciutat és precisament l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia, amb seu territorial al Centre Sanitari La Floresta i també un cop per setmana a la Casa de Cultura. Doctor Sariols, des de l'Hospital General de Catalunya, entenc, una última intervenció, que el tenim amb vostè a l'altra banda del fil telefònic.
Vamos a ver, sí, jo estic d'acord una miqueta amb el que han dit els companys. Vamos a ver, és una malaltia que també està mal compresa, també és molt important també l'arrel a nivell familiar, que s'expliqui bé tots aquests símptomes perquè ho puguin entendre, perquè sí que sabem que hi ha problemes a nivell familiar que agreugen tots aquests problemes, el qual jo crec que sí que és important informar bé el malalt, però que vinguin acompanyats amb familiars perquè també entenguin com funciona això, perquè si no és complicar més la cosa. Sí que hi ha alteracions a nivell cognitiu i a nivell psicològic i a nivell laboral que això agreuja en tot això, i això sí que crec que és important tant per al malalt com per al familiar, que entenguin, comprenguin i acceptin la malaltia.
Una feina conjunta, per tant. Ens queda un minut, doctor Jiménez, doctor Pujol, si volen fer la seva última intervenció. Cadascú de vostès, uns 15
sí,
segons aproximats.
Únicament voldria fer un comentari de positivitat. La fibromiàlgia, tot i que és una malaltia que aquí la pateix, té una qualitat de vida molt afectada i és una malaltia greu en aquest sentit. Sabem també que no és una malaltia destructiva, eh? O sigui que el dolor és molt difícil de millorar-lo, es pot intentar, però sabem que al llarg de la vida, tot i que la qualitat de vida serà segurament dolenta, és molt important les associacions, per apoyar els pacients, però sabem que no és una malaltia que afecti òrgans majors, que doni una disminució amb la vida.
Doncs doctor Jiménez, el doctor Pujol se li ha menjat el temps, imagino que no li tindrà en compte. Esperem tenir avenços ben aviat, poder-ne parlar, si més no sabem que podem comptar amb vostès. Moltes gràcies a tots cinc i bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Bon dia.